Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Quart de deu de... Ui, no se'n sentia. Espera, tornem-hi. Bon vespre, és un quart de deu de la nit. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 149, vuitè de la cinquena temporada del Nitrat, on, com sempre, us farem passar la millor estona d'aquest vespre més que fred de la comarca.
Avui un mano a mano entre servidora de vostès i el mestre de les bèsties.
Si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust o no, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació, que són...
Si voleu fer pel Twitter, ens trobareu a @radionitrat o bé pel Facebook, on també estem com Nitrat. I si no, ens podeu trucar al directe al 93751587 o 93751588.
Abans, però, farem un breu repàs de l'actualitat i l'agenda de la setmana. Som-hi!
Què és notícia?
Sant Cugat s'ha omplert amb la trobada de trabucaires.
Dissabte va haver-hi la trobada de trabucaires organitzada per la nostra colla local, que duien temps ja preparant, i que es va aturar a la meitat degut a la pluja. Hi van participar els trabucaires de Sant Cugat, Ocata i Santa Coloma de Gramenet i els diables de Sant Cugat.
Els nostres diables. I a més, diumenge va haver-hi també trobada de tintinaires amb els caparrots i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat.
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat va ser l'encarregada de posar la música al cercavila de tintinaires pels carrers de la vila. Amb els caparrots de la ciutat, obrien el recorregut de la trobada que els aficionats de Tintin, el personatge del còmic belga més aventurer, es va celebrar aquí aquest cap de setmana.
Tu, Tintin, com ho deies? Tintin?
Jo, Tintin.
Tintin. És que, clar, la primera cosa que em va sobtar quan vaig parlar d'un francès, amb un francès de Tintin, és que jo li deia Tintin i no entenia què li deia. Perquè és que ells li diuen Tantan!
Bé.
A més, amb aquesta carrerilla a la veu després de Tantan!
Això, el que ens ho podria aclarir és el Roger, que és un expert de Tintin, bueno, un expert, és molt aficionat del Tintin i probablement aquesta anècdota ja la coneixia.
Doncs seguim amb l'Escola de Música, quatre detalls perquè van amenitzar també la segona... el mercat de segona mà del Joan Maragall i també van celebrar un petit tastet musical a Cal Temerari, al casal de Cal Temerari, per partits de 3 a 6 anys. Vaig coincidir i va ser molt cuqui.
Un cap de setmana atapeït per l'Escola de Música Tradicional de Música.
De fet, el tastet musical aquest es veu que va ser realment un èxit i jo vaig veure-ho perquè... O sigui, a la propera vegada que ho facin, papes i mames que ens escolteu d'aquesta ciutat, d'aquesta ràdio, aneu-hi. És espectacular el que poden fer els nens sols, si se'ls deixa instruments, i una història, el que arriben a inventar-se.
Nens que escolteu aquest programa amb o sense els papes, ja sabeu, l'any vinent heu d'agafar els papes i dir papa, papa, vull no, mama, vull anar a veure això.
De fet, el mes que ve sembla que ho tornem a muntar un altre, així que estiguem atents per veure si realment és així, anem a l'agenda, va.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, Déu meu, com a un costat les paraules, avui intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
Doncs aquest dissabte tindrem una trobada trabucaire a Sant Cugat. Jordi, aquesta va per tu.
Sí, bé, això era la setmana passada, em sembla que ens hem equivocat una altra vegada. He tornat a posar el guió malament. Molt bé, Nacho, m'estic lluint moltíssim. Pot ser que aquest micro soni patat o sóc jo, que sóc una mica loco? Res, dir-vos només, el que era el titular en principi era que aquest dissabte hi ha tallers de Vall de Plaça a l'Ateneu, amb tot l'amor de Joan Codina, un dels millors balladors d'aquesta terra, i han canviat les dates, que estan previstes per altres dies, i seran aquest 11 de novembre, el proper 25 de novembre i el 16 de desembre, tot dissabtes. Les inscripcions són a l'Ateneu, són 48 euros pel públic i 40 euros pels socis de l'Ateneu. A més, l'Escola de Música hi col·labora en tant que posarà la música a l'evento.
Ja hi han trobat la dinàmica i han dit, vinga, va, ens activem i anem a fer coses cada cap de setmana.
Sí, i a més seguim perquè el dissabte, el mateix dissabte a les 10 del vespre hi haurà el punt de trobada al casal de Torreblanca el mateix dissabte al matí. I coneixerem el verdicte del Premi Literari dels Gausacs Amunt.
Perquè recordem que el nostre excel·lentíssim senyor director va dir que no tornaríem a parlar dels Gausacs fins a la temporada vinent, però seguim aquí amb els Gausacs perquè aquest diumenge se suposa que acaben la seva temporada. Segur que la setmana vinent trobarem algun motiu per tornar a parlar d'ells.
La setmana que ve tornarem a parlar d'ells segur, perquè aquest diumenge la colla celebrarà la seva darrera actuació de l'any amb els Castellers de Badalona i els Tirallongues de Manresa a les 12 a la plaça Octavià.
Lamento tant no haver-me jugat un sopar amb tu.
Toma, torno a guanyar.
I aquest diumenge la colla celebrarà la seva darrera actuació de l'any, tal com dèiem.
Això és el que acabo de dir jo.
Sí, exacte. I avui comencem els assajos de Gitanes. Ja s'acaba l'any i tornarà a tenir amb nosaltres la tradició més tumultuosa de Sant Cugat.
Exacte, perquè avui al hall de l'auditori tornen les castanyoles, els picarols i les atrapossades de la gent que no sap coordinar els dos peus, cosa que és normal.
I recordeu que la previsió de la Comissió de Gitanes és que en 5 anys hauríem de ser capaços d'aparèixer al llibre rècord dels Guinness amb participació massiva de gent ballant en una mateixa plaça, encara que sigui ballant des dels terrats de les cases perquè ja no hi capiguem.
Com a membre de la Comissió de Gitanes estic molt a favor d'aquesta crida, però no sé molt bé com ho farem. Però vaja, seguim amb l'agenda perquè recordem el de sempre.
Que si voleu aprendre a trucar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional, que ja veieu que és una entitat molt activa, us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podreu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
Que l'entitat sardanista us espera al curs de sardanes avançat que fan cada dilluns al vestíbul de l'auditori a partir de les 8, suposo que aquí tindran un conflicte d'interessos amb els espais. L'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, el grup Mediterrani asseja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Aplai Ferreres, a la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre, els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó.
Última setmana.
I si voleu formar part I si voleu formar part de la família dels Diables, podeu trobar-los a diablesantcugat.cat.
A més, els gegants els podeu veure, com sempre, al claustre del monestir, que és una visita guiada imprescindible sempre que passeu pel centre de Sant Cugat. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, els entremesos de la ciutat, podeu adreçar-vos a la web de la coordinadora tradicionalsantcugat.cat.
Sí, a més el museu últimament s'ha dedicat també a fer activitats culturals i tinc entès que per Tots Sants van fer una activitat que va tenir molt d'èxit, de fer una espècie de passatge del terror per allà al mig i, bueno... M'agrada que facin aquest tipus d'activitats.
Hi vas anar?
No hi vaig anar, no vaig poder. Em vaig quedar sense plaça.
Ah, o sigui que realment hi havia molta gent.
Sí, sí, jo vaig demanar plaça i em van dir que... Déu-n'hi-do. Bueno, moltes gràcies, l'any vinent ho pots tornar a intentar.
Ens agraden aquestes nits del terror. Doncs, si us sembla, anem a veure què ens explica el Marc encara de les seves bèsties.
Quina bèstia.
Doncs mentre seguim aquí a aquest fred vespre de novembre, el primer fred vespre que tindrem aquest 2017, després de l'estiu, Marc, ens vols escalfar una mica amb les teves bestioles? Amb
doncs...
el teu foc infernal?
Avui no.
Oh, avui que no ens fa falta?
Avui no em ve de gust. Avui he portat un programa passat per aigua.
Perfecte.
Avui he decidit que us parlaria de bèsties, bé siguin de foc, de protocol, de més, però totes tenen un element en comú, i és que són bèsties aquàtiques.
Aquàtiques?
Sí.
Aviam, com es fa això amb uns diables?
Doncs, aviam, recordem que el bestiari, que aquest és un error molt comú, el bestiari no només es composa de bèsties de foc.
Va, primer error greu meu.
Hi ha bèsties que simplement són de lluïment, com puguin ser molasses, com puguin ser, no sé, els bous, els lleons, les àligues... Tu intenta agafar l'àliga de Berga i dir que li acostaràs una carretilla.
Se m'acaba d'acudir, perdona, ara que estàs esmentant bèsties. El gegant de la llagosta, que és una llagosta, és una bèstia o és un gegant?
És una bèstia.
I per què ho porten com un gegant?
Aviam, recordem que tot el que sigui una bèstia és una figura que no sigui antropomòrfica, sinó que sigui zoomòrfica. Això pot anar des d'un insecte fins a aquella espècie de barreja de gegant colom que vaig portar unes setmanes de Sant Andreu.
Sí, era bastant preciós.
Vale, llavors, sí que hi poden haver, sí que hi poden haver bèsties que dius, oh, és un escarabat, sí, sí, en poden haver, també hi havia l'otocino. Però qualsevol cosa que sigui, es porti com es porti, independentment de si té forma de gegant, tal, si és no antropomòrfica, en principi, és una bèstia. Jo...
Una bèstia gegant.
És vale. Una bèstia gegant, sí senyor. Doncs aviam, avui el que us deia és que us volia portar bèsties aquàtiques i per tant la primera que us vull comentar és l'anguila mortrassa de Gavà.
Anguila!
Anguila, sí senyor.
Una anguila.
Buah. Com a animal simbòlic de les festes que tenen allà, no el van triar així per casualitat ni a l'atzar. La zona del mar és, doncs, a Gavà, la zona del mar és molt extensa i s'hi podien pescar aquests peixos, no? Llavors, aquesta tradició, que té un origen medieval, doncs el senyor feudal donava un dia a l'any la llibertat per pescar a la murtra, doncs un any corresponia als veïns de Gavà i l'altre als veïns de Viladecans, que estan allà un al costat de l'altre. Així alternaven els premis successivament i consistia en una pesca col·lectiva d'anguiles i peixos portada de manera molt rudimentària, diguéssim. Ja que es feia, doncs, posant gent dins de l'estany i a cops de bastó al damunt de l'aigua anaven dirigits els peixos en direcció cap a la gent. I un cop finalitzada la pesca, doncs, tots plegats es disposaven a cuinar i a menjar-se les captures. És una tradició bonica. Llavors, van decidir fer aquesta bèstia. És una bèstia del 1982, que té un pes de 35 quilos, vull dir, no estem parlant d'una bèstia molt gran, però, en quant a pes, però té una llargada de 3 metres, una amplada de 2,80 i una alçada de 2,60. Vull dir que estem parlant d'una senyora anguila. Això et dona per fer un bon arròs. Normalment no surt massa d'allà i és de la Companyia General del Foc. No he sigut capaç de trobar si té punts de foc o no, però mirant les imatges no sembla que en tingui.
Sí, és més una bèstia de lluïment.
És més una bèstia de lluïment. Va? Aquí ja penjarem alguna fotografia de l'anguila. A partir d'aquí, us porto una bèstia que a mi em sembla molt simpàtica, que és la granota de Can Cabassa, de Granollers. Vale? Va ser construïda...
Can Cabassa o Can Bassa?
Can Bassa, perdó.
Can Cabassa en tenim una aquí.
Sí, ara m'ha traït el subconscient al llegir-ho. Doncs va ser construïda per amenitzar la festa de Sant Joan, del barri de Can Bassa, de Granollers, i bàsicament allà on ara hi ha la plaça del barri, antigament hi havia una bassa. No? I llavors, per això el barri té aquest nom i per això es va crear la granota. Aquesta bèstia és del 2007 i té la seva peculiar aparició local a la festa major dels Blancs i els Blaus. No? És de propietat de la colla del Drac de Granollers, que és qui la va renovar i li va incorporar uns punts de foc i d'aigua.
La colla del Drac són blancs o blaus?
No ho tinc clar. Tinc uns quants amics de Granollers ara que mateix que m'estarien matant per no haver-vos mirat, perquè a més aquesta ha sigut una incorporació d'última hora, perquè com que haureu notat avui que la Beth i el Jordi no us han saludat, doncs he hagut d'incloure alguna bèstia més i aquesta no la domino. Està feta de fibra de vidre, és del 95, té un pes de 80 quilos, vull dir que ja té una certa mida, és obra de Tudi López i Marta Navascué, i en el 2007 s'hi van incorporar, doncs, com deia, els punts de foc i d'aigua i es va repintar, es va modificar una miqueta l'estructura interna. Va carregada amb rodes, per tant és d'aquests que pesa 80 quilos, però bueno, té un mèrit relatiu, com jo sempre defenso, que aquí les bèsties que pesen s'han de portar així a pulso. Ara m'acabo de guanyar una colla enemiga. Té un total de 10 punts de llançament, 3 dels quals són a la boca. No? Llavors el porten entre tres, suposo que el van dirigint.
Déu-n'hi-do, el foc que gasta.
Sí, no, té uns quants punts i, bueno, les festes que li són pròpies és la mostra de bestiari de foc, la fira i festes de l'Ascensió, que normalment se sol fer el mes de maig, i la festa major dels Blancs i els Blaus. Aquestes sí que no actua normalment fora d'aquestes, el que és Granollers, per el que he pogut esbrinar, però sí que surt fora del poble, no? Quan la convides i de més, doncs sí que fa visitetes. Sí, bé, si podeu buscar-la, és una granota molt, molt simpàtica, està així amb els braços
en gerra
i amb una boina, sembla, amb un barret, i la veritat és que és molt divertida. El següent que vull portar és lo peix de Bellmunt.
Un altre peix?
De Bellmunt del Priorat. Allà la... Llavors, aquesta bèstia és, pues, literalment, un peix. Es porta de manera transversal a la persona, és a dir, fot, acaba tenint forma de T. La seva funció és animació, està fet amb cartró pedra, fibra de vidre i alumini, i és del 2007. El constructor va ser la pròpia colla del peix de Bellmunt del Priorat i amb col·laboració especial de Lluís Muster. Té una llargada de 3 metres amb 33 centímetres, una amplada de 78 centímetres, si és primet, i una alçada de 1,40 m. Va carregada interiorment per una persona i llença aigua. Amb aquesta no he pogut esbrinar el pes, amb la qual cosa no la puc categoritzar.
Però està bé que facis aquesta categorització de pesos, com si fos la boxa. Està bé.
Però és que després de veure-la de la rata, encara que continuo defensant nois de la rata de Bellvitge, que això de que hi poseu rodes, bé, molt bé, pesa 200 quilos, però va amb rodes. Les festes que li són pròpies són la trobada del bestiari de Bellmunt del Priorat i sí que actua fora del poble. A partir d'aquí, anem a parlar de l'unicorn de Sant Llorenç d'Hortons.
Aviam, sembla dels Pokémons, això.
Sí, aquest sembla un Pokémon, és veritat. Ara ens acabem de guanyar una altra colla enemiga, però és molt xulo, jo el trobo preciós. És un unicorn, el que passa és que està pintat amb tonalitats blavoses, és la insígnia del bestiari de foc de Terrazel, i aquest unicorn, la particularitat que té és que la part del darrere té forma de peix, té forma de cua de peix.
És un unicorn d'aigua.
És un unicorn d'aigua, és un cavallet d'aigua amb una banya al front. I la veritat és que és prou bufó. És del 93, vull dir que és una bèstia que ja té una edat, fet amb fibra de vidre i resines, té un pes de 69 quilos, que dius, bueno, ja té un cert pes, el que passa que, clar, si veieu la foto, porta rodes. Ja està, ja ho he dit tot.
Avui el Marc té molts amics, evidentment.
El constructor és... No, aviam, això de les rodes ja sabeu que és el meu pic, és simpàtic, però totes les bèsties que he anat trobant així de bèsties d'aigua i tal, les he trobat precioses. Vull dir, la veritat és que és una temàtica que m'ha fet molta gràcia.
Aquesta, però, les rodes que porta, jo hi veig a més un component de seguretat pròpia per la figura. O sigui, té una cua que va molt més a terra de la posició del portador.
Haig de confessar que tinc els meus dubtes de que això es porti amb les rodes. És a dir, hi ha a la fotografia que podreu trobar buscant al Google, té un punt de subjecció i té com unes rodetes a la part de darrere de la cua, perquè la cua, com diu el Nacho, cau molt més que la persona que l'està portant. I no sé si és una plataforma per deixar-lo descansant quan ningú no l'està portant, o realment es porta amb, utilitzant les rodes.
Qüestió de veure l'enfonsament. Un dia l'haurem d'anar a veure.
L'haurem d'anar a veure. I de fet aquestes n'hi ha diverses que no les coneixia i tinc ganes d'anar-la a veure. D'entrada els hi vull preguntar què és això del taller del Terrazel i per què li donen aquesta importància. Bé, la festa que li és pròpia és el 10 d'agost, que és precisament el Terrazel. I no sé si és una festivitat que han creat al voltant de la bèstia o és una festivitat que hi ha... Aquesta també és de les que...
Gent de Sant Llorenç d'Hortons... Ui, avui estic parlant fatal. Gent de Sant Llorenç d'Hortons, si sabeu com... O sigui, si ens volíeu explicar la festa aquesta, estarem encantats de rebre-ho.
Mira, que hem de trobar, ja buscant aquí en directe...
Sí. Doncs un ordinador d'estudi és la polla.
És un espectacle representat i creat per un grup de veïns del poble i és una metàfora de la lluita entre les forces de la natura i la destrucció que provoca l'home envers ella. Oh. Contaminació, construcció massiva, etc. La representació s'inicia amb el ball de la Mare Terra i el Sol, els gegants de Sant Llorenç, que per cert, és veritat, aquests són preciosos, els vaig veure l'altre dia. Posteriorment s'hi afegeixen els bullets i les alegories dels paisatges de Sant Llorenç, la plàcida dansa que queda interrompuda per l'erupció dels llefres, que juntament amb el llengot, el drac de mil xamaneies, representa la força del mal i ho empastifen tot de fum i contaminació. Bé, això s'ajusta bastant a el que fem els diables.
Sí, és una festa de bestiari. De...
Sí, 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 sí. Estic descobrint una festa que ens hem d'apuntar per anar a veure. Els llambrats, o el que és el mateix, la força del bé, juntament amb un personatge màgic, l'unicorn, surten a defensar la Terra i la lluita finalitza amb el triomf de la Terra i la natura. Spoiler. Ja ha quedat dit. El toc d'humor el dona el Buscarrons, que cínicament convida els veïns del municipi a contaminar amb brutal i malmetre el nostre entorn. Doncs la veritat és que sembla una festa prou entretinguda. Sembla una festa prou entretinguda. A més, si veieu unes quantes imatges, no és un espectacle d'aquests que dius...
És concorreguda.
No. Sembla prou ben muntada i prou atractiva. Doncs això, que aquí teniu el Terrazel. A continuació parlarem probablement d'un dels més icònics a nivell d'aigua, que és el Dofí de Barcelona.
El Dofí?
Sí.
Aviam, una pregunta. És que acabo de veure la imatge i estic com païnt encara. No és un Dofí, això?
Bueno, aviam.
Si és un Dofí, és molt creatiu el tema.
Si li poses molta imaginació, és un Dofí.
Sembla un de xino.
Bueno, aviam, nosaltres...
Aviam, i em puc ficar en Barcelona perquè és ciutat i llavors no ens vindran a pagar perquè els del poble són més xungos. Però
ells són més, eh?
Ja, però nosaltres som més xungos. I a més, no els treguis de Barcelona perquè es perden.
Això és veritat, si no arriba el metro no vindran.
Exacte.
Avui estem fent amics per totes bandes, sí, ho veus, sí. No? Bé, doncs, jo què sé, quan parlem de dracs, per nosaltres el drac té una forma molt similar a la que veuríem el Senyor dels Anells. A la part asiàtica els hi de veus un drac i et diuen ales, per què? Sí, és com una serp, no? Doncs sí, efectivament, a aquest Dofí se li ha de posar una miqueta d'imaginació per veure hi ha un Dofí dels que podríem veure nedant al mar o el que tenim al cap habitualment, però ells el van agafar perquè és el símbol de joventut i energia, no? I una miqueta hereu del poder. Jo, el hereu del poder, això és una cosa que ells comenten, però jo no ho acabo de veure. El Dofí és l'animal més jove del bestiari barceloní, va arribar al casc antic de Barcelona tot nedant per la Mediterrània i enlluernant la ciutat, queda molt poètic i molt bonic. Té un caràcter d'infant enjugassat, llença aigua per la boca i sempre intenten portar-lo com allò, anem a fer amics, anem a fer riure la gent. És una d'aquestes bèsties que intenta no espantar massa els nens. Almenys en actitud, perquè jo he vist nanos que han vist aquest Dofí i han dit, fa por. No sempre s'aconsegueix.
Però també és bèstia de foc o no?
No, és bèstia d'aigua. Sí, perdona, sí, m'estic confonent amb una altra bèstia. Sí que llença foc, però quan surt el dia i de més, doncs...
Sí, de dia llença aigua, de nit llença foc.
I no descartaria que de nit també llenci aigua, de tant en tant.
Això em recorda més a la festa major de la Bisbal de l'Empordà, que és una mena de guerra d'aigua absurda.
Sí.
Que m'agrada, igual.
Però bé, l'explicació que li donen, hi ha un element que és molt interessant, que és que en la tradició europea, si ho mireu, la figura dels dofins apareix en ornamentacions barroques, no? Al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX, és fàcil trobar escultures que representin els dofins i, tal com dèiem, té la interpretació d'animal entremaliat i ferotge, confós amb un peix. Normalment té el seu origen en aquest element barroc en les terres de França i una mica Catalunya, no? Recordem que la corona francesa tenia en el Delfí el fill del rei, el seu hereu, i representava la figura d'aquest animal, doncs aquesta figura institucional. El Dofí barroc, festiu barceloní, és una innovació en el bestiari històric que combina doncs les representacions ornamentals amb el llegendari del tradicional català. És una bèstia del 2000, pesa 45 quilos i és obra del constructor Antoni Mujal. Té una llargada de 3 metres, una amplada d'un metre i una alçada de 2,50. No és petitona.
No és petita. És lleugera, però.
És lleugera. Bueno, clar, les bèsties més noves ja ho tenen, això, que poden ser més grosses i més lleugeres que algunes de les més antigues. I la festa que li és pròpia, òbviament, és la festa del casc antic, a banda de que surt per la Mercè. I sí que actua fora d'aquestes festes i ha actuat fora de la població. I l'última bèstia, per no menjar-me més temps del que em tocava, és el Bàsser de Granollers.
Bàsser,
diria jo, que va ser, crec, no? Que es pronuncia.
El Bassaire, diguéssim.
I ara haig de demanar disculpes als meus amics dels blaus, perquè, òbviament, és una bèstia dels blancs i això els ofendrà.
Tu ets més amics dels blaus?
No, però tinc amics els blancs i tinc amics els blaus, per separat. Però...
Ara has de demanar perdó per haver demanat perdó.
Clar, evidentment. I després podem seguir així ja fins al final de l'hora.
Seria bonic.
Ja, però probablement els nostres oients s'avorreixin una mica. Doncs això, el Bàsser és el drac d'aigua de la colla dels blancs i conta la llegenda que la bèstia va lluitar contra el foc i des de llavors llença aigua per la boca, la cua i les ales. Se'l pot veure durant el preludi dels Correaigües i, de tant en tant, aprofita per remullar una mica el públic assistent al Correaigua infantil. També compta amb una cançó pròpia, La lluita del Bàsser, composada el 2005 pel músic Jordi Montpart, i en el seu acte Inundem la Porxada, doncs és quan té el moment més àlgid. El seu nom prové de les bòbiles i els forns, ja que els encarregats de barrejar el fang amb l'aigua se'ls anomenava bassers. La seva funcionalitat principal és d'animació, està fet amb fibra de vidre, és del 93 i és d'un constructor ja conegut en aquesta secció, que és el Ramon Aumedes, del taller Sarandaca.
Déu-n'hi-do, les que he fet.
Que juga a casa, en aquest cas, perquè té el taller en aquesta ciutat. Es carrega amb rodes. El tema de les bèsties d'aigua té aquesta debilitat, pel que estic veient. I la festa que li és més pròpia, evidentment, és la festa major de Granollers, encara que actua fora de la ciutat.
Doncs déu-n'hi-do el bacer i totes les bèsties de foc i d'aigua que ens has portat avui, perquè veiem que realment hi ha varietat en aquest món. O
sigui, sí, no... i segur que n'hi ha més, perquè em consta que no teníem tampoc molt més temps, perquè hi havia el moll fer a Mollet, i n'hi ha més, amb animals d'aigua n'hi ha més.
Ets tot un pou de ciència, tot això.
Bueno, faig el que puc i de tant en tant també m'equivoco.
Doncs bé, si us sembla, després d'aquesta... Bueno, és que clar, en Marc em sap tant que després quedo com una mica inútil. Anem a... O sigui, tenia pensat fer un Desafinats fa unes setmanes de la música tradicional de Londres i ara crec que he canviat d'opinió. Va, anem cap al Desafinats.
Al Letrat anem una mica... Desafinats.
Doncs el Desafinats que volia fer fa un temps era la música tradicional anglesa, no britànica, sinó anglesa, pròpiament anglesa, el que va abans dels Beatles, bàsicament, vale? I són moltes coses, però he trobat una cosa...
Anava a dir, és una secció una mica àmplia.
Sí, però jo sé que resumim molt malament i puc fer-ho molt, molt, molt curt. Ui, que espera, que l'estic liant. Però ahir em va arribar a les mans, via WhatsApp, una novetat discogràfica molt bèstia d'un autor que us hem posat aquí en el Desafinats, que és Kepa Junquera, del País Basc, que és expert en haver fet col·laboracions amb mig món, agafant música de tot arreu i atraent a la real tradicional i modernitzant-la. També fent música tradicional clàssica, ja us ho dic, però sobretot basca, però barrejant-la amb altres llocs. El seu disc més conegut era Galiza, fins al moment, però ara ha tret un nou disc que és una barbaritat. Es diu Foc i és... no sé, és tot... És un compendi gegant de la música tradicional catalana passada pel filtre d'aquest acordionista sonat. Us posem el primer tema, l'identificareu ràpid. Us l'hem posat altres vegades. Som-hi!
Cançoneta nova, us la diré, del pardal quan s'ajucava, sots l'oranger, us la diré, del pardal quan s'ajucava, sots l'oranger.
Aquesta cançó que us la vam ensenyar quan vam presentar el disc Canto del Carles San José i en Carles Belda, agafant les músiques del projecte Canto dels Vells de Girona. Ara en Kepa Junquera ha agafat en Xavi Blasco i el cor de nens de l'Escola de Música Tradicional d'Arsègal, dels acordionistes d'Arsègal, on s'hi fa la trobada d'acordionistes més grans del Pirineu.
Un poble molt maco, a més.
Sí, sí. Té pinta, no? i l'ha passat per aquest filtre. És una cançó molt llarga. Jo us dic, el disc té 42 cançons, 42 peces, 42 pistes, que no vol dir 42 cançons, vol dir 42 pistes amb moltes cançons a dins. O sigui, és una animalada de disc. Hi ha al voltant d'uns 150 temes allà dins. És molt gros. Aproximadament cada pista té com 3 cançons. És molt gros. Perquè us fem una idea de la gent que hi ha allà dins, que són gent que han passat tots per aquesta secció. Hi ha el grup Tornaveus, que són un dels grups de polifonia més nous i importants que hi ha ara mateix a Catalunya. Hi ha gent com el professor de l'Escola de Música d'aquí Sant Cugat, Massal Ramon. No sé, és que no pararíem. Hi ha membres de la Copla dels Sons la Copla de Sons Essencials d'aquí, que són, com diguéssim, l'orquestra més potent de música tradicional catalana. Hi ha la Copla Sant Jordi, hi ha grups com Criatures, del mateix Massal Ramon, que us hem parlat abans, que us n'havíem parlat, el Pont d'Arcalí, un dels primers grups de música tradicional catalana de la Nova Fornada, a la Mata de Jong, un dels grups clàssics dels anys 70 de música catalana, a Miquel Gil, un dels cantants més prolífics de l'Ebre. Hi ha el Vial Mayoral i els Amics de Sant Llobet, que són un dels grups mallorquins més importants, a més del grup Tremodança. Hi surt molta gent. Hi ha el Pep Gino Botifarra, Urbàlia Rurana, que són un grup que ha actuat a tota Europa. No sé, hi ha un grup de l'Alguer, però és que a més això hi ha tot de grups bascos, noms impronunciables que no us faré anar, però o sigui, hi ha prop de 100 persones involucrades en un projecte que és espectacular, més enllà dels nens que esteu sentint ara, que són, he vist el vídeo que ha passat la promoció, i hi ha molta penya, molta gent. O sigui, és com una de les obres més bèsties de la música catalana, i l'ha feta aquest noi, en Kepa Junquera, que a més fa versions que sona com la que d'aquí una estona us intentarem fer posar, però perquè veieu, o sigui, és... no sé, és que és espectacular. És espectacular. No sé, punxeu ja, Pablo, el que sigui. No sigui, no toca ara. Això que sentiu és la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni, un ball de que jo us hem posat aquí mil vegades, el ball propi de les gitanes de Sant Celoni d'aquí al Vallès. És una pista llarguíssima, no us la posaré sencera, de debò, aneu al Spotify, al Deezer, aneu a la web del Traicionari, us trobareu el disc allà, compreu-vos-el, perquè val molt la pena tenir-lo i sentir-lo amb la calma, perquè a més hi ha una versió dels Segadors que és espectacular. Jo us en poso ara un tros. Flipareu. A mi m'ha agradat molt, a més va molt bé pel dia que és avui, a més per la concentració unionista que hi ha hagut aquí a Sant Cugat, doncs ens cal tots una mica de batre per reconfortar-nos i trobar una versió que no és gens ni molt menys èpica, però és molt senzilla, ja veureu. perquè ho sentiu, està cantant ara mateix Marina Rossell. Acabo de sentir l'última estrofa que canta perquè és molt bèstia. En aquest disc hi ha artistes com Marina Rossell, hi ha tot el seguit que us hem fet, i a més hi ha la Cobla Sant Jordi. És com...
De tota manera, tampoc tenia tant mèrit el que estava fent la Marina Rossell. Últimament a les places l'he sentit cantat molt millor. Un nivell d'afinació, una solemnitat, una suavitat de veu. Jo no acabo de veure el mèrit que té en registrar l'himne.
Doncs, no, bàsicament el té el que ha fet aquest home, que és conjugar tantes coses en un sol disc. És, vull dir, em costa explicar-lo perquè realment, o sigui, vaig pensant tot el que m'estic deixant de dir. És molt fort. Llavors, per no acabar de saturar-me més i deixar-vos escoltar el disc tranquil·lament a casa, farem una última cosa que no té res a veure amb aquest disc, vale? És una cosa que he trobat aquesta setmana, escoltant, que creu que trobareu quina cançó és. Posem-la.
Està cridant, jo sé que va ser. Aleshores, escolta, només el teu cap, però a on te vas? M'estàs escoltant? On és el grup que havíem quedat? La nit comença i em ve del meu camí. Et busco sola amb el meu millor vestit, però on collons estàs? Què és el que coi passa? Què és el que queda després de tots aquests anys? Miro aquests ulls teus com diem mirant. Busco la boca, les mans, una abraçada, però tu no sents res de res i et disfresses de cordialitat. Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donades fins que surti el sol. Oh, oh, oh.
Exactament, com has lligat Paulina Rubio amb una secció del Desafinats? Jo recordeixo la cançó, no recordeixi qui era fins que m'ho has dit, però...
Això és de l'últim disc en directe de Roger Mas, on al moment del concert... Bueno, no sé si ho veus mai Roger Mas en directe, però té coses d'aquestes. I en un moment del concert va cantar Ni una sola paraula de Paulina Rubio per tot el seu públic. I l'entrega que hi posa és d'aplaudiment fort. O sigui, sortir és una cançó preciosa.
Una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donaves fins que sortia el sol.
Wow, wow, wow.
Us heu perdut el nostre excel·lentíssim senyor director mentre estava aquí ballant pròpiament a l'estudi.
És per donar-ho tot, aquesta cançó. És genial. És una de les millors lletres mai escrites en català, i això que no està escrit en català. Bueno, va, Marc, quina música vols per dir el que vulguis dir?
No tenia pensat cap
va, doncs,
música, però...
Va, doncs posem-nos gemes a tope.
Vinga, va.
Va. Què volies, abans d'acabar, què volies dir?
Doncs mira, aprofitant avui que teníem una miqueta de temps, tenia ganes d'explicar-vos el meu cap de setmana. Perquè la setmana passada vam estar parlant aquí d'uns jocs de taula que anaven tematitzats a l'entorn dels castellers, i la veritat és que tenia ganes de reivindicar que el joc també és cultura.
I això m'agrada molt.
Aquest cap de setmana, amb una associació que es diu Ayudar Jugando, que precisament va néixer aquí a Sant Cugat, i que el que es dedica és a promocionar el joc i a fer, sobretot, acció social a través del joc de taula, és a dir, tant a recollir tot un seguit de fons per recolzar projectes solidaris que han de tenir les característiques de treballar amb o per infants i han de ser projectes d'àmbit local, doncs, i de fer acció social a través del joc, és a dir, treballar amb centres amb nanos amb risc d'exclusió social, doncs anar a fer tallers de jocs, doncs participen de diferents events. I aquest cap de setmana hi ha hagut un event molt xulo, que era el festival, la segona edició del Festival del Joc del Pirineu a la Seu d'Urgell, que, com diria ma mare, és el millor lloc del planeta. No té res a veure amb que ella sigui de la Seu.
El millor lloc del planeta.
Vale. No m'hi posaré a parlar amb la E. Doncs això, el que deia, que ja ha tingut lloc aquest segon festival, i la veritat és que em va encantar perquè és un festival de jocs de taula on hi ha un seguit d'activitats organitzades, de jocs de taula doncs, preparats, i una ludoteca amb un seguit de gent que el que fa és explicar-te i t'ensenya a jugar aquest joc. I bàsicament hi havia una quantitat tan gran d'infants amb els seus pares, els seus tiets, els seus cosins, sentats allà jugant, un ambient tan familiar, tan bonic. I és una cosa que els hi envejo tant, que m'agradaria tant que Sant Cugat tingués algun element així, perquè era absolutament increïble veure els nanos arribar allà i dir no, vull aprendre a jugar a aquell joc.
Coneixent-te, et veig capaç de muntar alguna cosa així.
Bueno, tiempo, ja en parlarem.
Tiempo, diu. Bueno, clar, ara que te'n vas...
Però sí que és veritat que és una cosa que allà es van atrevir l'any passat a fer-lo, provant a veure el què. Ja portaven temps treballant a les escoles amb el joc de taula, ja sabeu que jo opino que el joc de taula és un element tremendament educatiu, i portaven molt temps això, doncs, treballant amb dinàmiques, amb la Salle i no sé si alguna de les altres escoles que hi havia per allà. I bàsicament, doncs, es van atrevir l'any passat, es van liar la manta al cap i van dir, vinga, va, anem a muntar un joc amb una persona molt especial, que és el Xavi Soties, que és un crac en tota la seva essència, que és el que va tenir la brillant idea de muntar això. I la veritat és que els ha sortit molt bé. Ha sigut un cap de setmana xulíssim i ha sigut un cap de setmana amb una quantitat de préstecs descomunal de jocs de taula. I des d'aquí, senzillament, volia felicitar aquest tipus d'iniciatives i demanar que Sant Cugat en tingui una. Ajuntament de Sant Cugat, si ens esteu escoltant, és una magnífica idea per dinamitzar la ciutat.
Doncs ens agrada molt la idea. Nosaltres, de moment, anirem acabant el programa i començarem per recordar-vos l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
En aquest espai us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creu convenient.
Ens podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia i recordeu que si aneu interactuant amb nosaltres tindreu opció a guanyar un llibre bestial cortesia del Celler dels Llibres.
Ens ho podeu escriure pel facebook.com radionitrat, pel twitter @radionitrat i el correu elèctric nitrat@cuap.cat o bé pel club missatger o cucafera a Plana d'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. Vinga, va, que marxem!
I arribem al final del 8è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 a la FM de la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter, per iVoox, que tenim els podcasts penjats i cada vegada ens esteu escoltant més per allà i ens fa molta il·lusió perquè podcast. Si tenim un registre, i per les places del poble.
Si ho feu al 95.1 no ens escoltareu, però bueno, ens podeu passar una estona segur també escoltant la ràdio. I el programa us direm que l'hem fet possible amb Marta B aquí al capdavant de la taula, Nacho Ferrer aquí sota, en Pablo del Canto fent de la màgia a les vies de Soige, i bueno, jo us ja m'he presentat a mi abans, però bueno, és igual, nosaltres marxem, seguim amb el que ens toca, us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular. De moment jo me'n vaig corrent a les gitanes que comencen ja!
Molt bona setmana.
Adéu-siau!